En algun altre temps, una dona aterrà en un nou planeta. Poc a fins als nouvinguts, els habitants decideixen que seria sentenciada. El rei la jutjaria. La bruixa serà executada, digué el monarca. El savi rei no va comprendre la diferència. A vegades la màgia és la més humil de les ciències i a vegades, només a vegades, un encenedor és un simple encenedor.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric. Les cultures minoritàries sempre són silenciades, però us imagineu què passaria si aquestes fossin les supervivents d'una apocalipsis climàtica? Aquest és el punt de partida del Rastre del Llamp de Rebecca Roanhorse, una autora nord-americana d'ascendència indígena que la setmana passada va estar aquí a Barcelona per participar en un seminari de gènere fantàstic. L'hem pogut conèixer i li hem preguntat per aquesta novel·la que ha publicat en català l'editorial Mai Més Llibres, però Roanhorse té també altres projectes sobre la taula com un llibre de Star Wars. Després us ho explicarem amb detall. Encara relacionat amb la literatura, parlarem amb el president de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, Eloi Puig, perquè ens expliqui com serà la tercera CatCon, que tindrà lloc els dies 23 i 24 de novembre a Vilanova i la Geltrú. I avui també parlarem de cinema. D'una banda, us farem crònica del que ha donat de si la 8a edició del Fantàstic Granollers. Ja us avancem que ens ha deixat boníssimes sensacions a nosaltres i als organitzadors. I també repassarem la programació del Fantasmoll de Mollet amb el seu impulsor, Javi Gutiérrez. Això és el que donarà de si el desè quimèric d'aquesta quarta temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so i l'Iker Mons a la producció.
Notícies del Fantàstic.
I també el cap de setmana del 23 i 24 de novembre arriba una de les cites més importants pels amants de la literatura de gènere, especialment de la literatura de gènere en català. Es tracta de la tercera edició de la CatCon, impulsada per la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, que tindrà lloc a l'Auditori Eduard Tolrà de Vilanova i la Geltrú. Manté el format de les anteriors, un dia i mig, ple de xerrades, taules rodones, presentacions de llibres i convidats de luxe, però el contingut sembla que va encara un pas més enllà, podríem dir. En parlem amb el president de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, l'Eloi Puig. Benvingut al Quimèric, Eloi.
Hola, què tal? Gràcies per trucar-me i per convidar-me.
Home, estem ja molt a punt, ja molt preparats per la CatCon i volíem preguntar-te una mica com ho veus, perquè les dues primeres CatCons van ser tot un èxit. Què n'espereu d'aquesta tercera?
Bé, doncs esperem que encara sigui més exitosa. El que volem és que vingui més gent, que la gent s'acosti, que passegi, que remeni, que participi, I que ens ajudi doncs, a consolidar aquesta CatCon que vol ser un petit referent dins a casa nostra en l'àmbit de la literatura fantàstica.
L'heu dissenyat el programa pensant en consolidar-la o en créixer?
La veritat és que volem créixer, però per créixer volem tenir una massa única crítica doncs, per poder fer més jornades, més dies, més hores, i perquè la gent també s'acostumi a participar en aquest tipus de convencions, encara que no siguin a llocs com Barcelona, no? Vull dir, Vilanova està molt ben comunicada, però clar, si volem fer coses de 2-3 dies, doncs la gent ha de venir 2-3 dies. Clar. I això és una miqueta encara el hàndicap, no? Vull dir, per això hem fet un dia i mig, per veure com va funcionant i per saber doncs, si hi ha interès a programar encara més activitats.
Un dels punts forts de la CatCon sempre són els convidats. Aquest any, com a convidat internacional, tindrem a Ian McDonald. Ha estat difícil portar-lo?
No, que va, ell encantadíssim de venir, de seguida que vam contactar amb ell, primer vam explicar el que era, perquè òbviament no coneixia la CatCon, no? Però és una persona que viatja molt i que va a moltes convencions d'aquest tipus. I estem molt orgullosos de que hagi volgut venir, perquè bueno, Ian McDonald és un autor molt reconegut a nivell internacional, però encara no havia estat mai traduït al català. I en aquest cas, doncs, una miqueta per agrair-li... Doncs que vingui. Nosaltres hem fet un regal, farem un regal als primers 100 inscrits de la CatCon, que és una antologia de contes d'ell traduïda expressament al català doncs, per aquesta CatCon, i clar, és una cosa que ens omple d'orgull, no?
I serà la primera traducció al català?
Correcte.
Ostres, quin honor, no?
Sí, vull dir, seran tres contes, a més, tres contes molt importants, vull dir, mereixedors de premis, que, bueno, que han guanyat premis, no?, molt de primer ordre internacional, i ha estat traduït per Edgar Cotes, llavors, doncs, bé, és el nostre gran regal als primers inscrits que s'apuntin a la CatCon.
I per què heu triat a Ian McDonald?
És un autor que és un autor europeu, és un referent, és un autor que mateix està, no dic que de moda, però és un autor que acaba de treure doncs, llibres traduïts al castellà, en aquest cas, no? La trilogia de Luna, que ja sabeu que és una trilogia que alguns l'equiparen amb el joc de trons a la Lluna, a mi, òbviament és exagerat, però és una trilogia molt interessant d'aventures i de màfia i d'especulació minerística a la Lluna, que és molt atractiva. I a més, doncs, perquè ja volíem portar alguna persona europea, que no n'havíem portat encara mai cap, ja sabeu que el primer convidat va ser americà, i bé, va ser un referent que vam dir, mira, provem-ho, i de seguida ens va dir que sí.
Després teniu dos convidats més propers, per dir-ho així, la Montserrat Galícia i el César Mallorquí. Per què creieu que és important comptar amb aquests dos noms en el programa de la CatCon?
Bé, la Montserrat Galícia és irrefutable, doncs, que ja hauria de ser, sinó que està allà següent o l'altre. Primer perquè potser és l'autora que ha publicat més novel·la de ciència ficció, tant juvenil com adulta, en català, de manera doncs, que ja li tocava un reconeixement. I bé, vull dir que és un nom que ha estat sempre sobre la taula.
De fet, l'any passat havia de venir, però no va poder anar a la taula rodona de dones de la ciència ficció.
Correcte, va tenir un petit accident, no va poder venir, però aquest any sí que vindrà, si no passa res. I òbviament, l'any passat també la vam considerar doncs, per les taules rodones, perquè a més ella és una experta en literatura fantàstica i juvenil. No? Pel que fa al César Mallorquí, és un nom que un veteraníssim autor nascut a Barcelona, però que des de petit que viu a Madrid i que moltes de les seves obres han estat traduïdes al català. És un gran autor de tant de novel·la juvenil de ciència-ficció i fantasia com també de grans contes i de grans antologies. Jo m'atreveria a dir que una de les seves antologies és de les millors que s'han escrit mai en castellà pel que fa a ciència-ficció. I també vam convidar-lo i ell doncs, encantadíssim de venir.
Aquest any, com a novetat, a la xerrada se n'hi suma una sobre el sector audiovisual del gènere. Això suposa fer un salt més enllà de la literatura. Voleu obrir-vos a nous públics?
Bé, la CatCon, en fet, no ha estat mai tancada a altres formats. De fet, l'any passat també vam parlar sobre música de ciència-ficció, per exemple, no? Igual que farem aquest any. Naturalment, és una convenció de ciència-ficció que la literatura és el puntal principal, però que també parlem, aquest any també parlem de còmic, volem parlar de cinema fantàstic fet a Catalunya, com es farà a l'última xerrada de diumenge al migdia. I sí, volem, estem oberts a tot. De fet, vull dir, m'agradaria poder diversificar una miqueta i no només parlar de literatura, sinó també parlar de tots els temes possibles, no? Però el que passa que no pot ser tot en un any. Llavors ens hem d'anar graduant una miqueta doncs, el que podem fer.
De cara al quart, no, potser?
Ah, exactament.
O el cinquè o el sisè, no?
Bueno, esperem que en siguin moltes. Això, mira, que siguem... que d'aquí uns anys estiguem parlant de la 15a o 20a edició, només depèn del públic. I més en un moment actual, com veiem que la literatura en català de ciència-ficció i fantasia està arrencant bastant fort, amb noves editorials, petites editorials, que estan acostant fortíssim perquè tothom pugui gaudir del gènere que li agrada en la seva llengua, si la cosa tira així i continua així, jo crec que anirem creixent cada vegada més. Però, sobretot, això depèn del públic. Que la públic no tingui manda de passar unes hores parlant i disfrutant de ciència-ficció i fantasia amb una convenció com aquesta.
De fet, com ja apuntaves, hi ha xerrades molt variades, molt diferents. Quines creus que seran les més atractives? Ja sé que et poso en un compromís, però quines creus que no ens hem de perdre, potser?
No sabria dir-te, perquè això sempre és un misteri, no? Òbviament, les entrevistes als convidats d'honor sempre seran doncs, molt atractives, no? Jo aposto molt també per una xerrada que m'interessa moltíssim, no? Que són les ucronies, no? El tema del que hagués passat, sí, que serà diumenge a migdia i que comptarà amb autors com el Joan Lluís Lluís, com l'Albert Pilador, Estela Gutiérrez, i que portarà cap com a moderador Ricard Ruiz. Jo crec que les ucronies és un tema que a mi m'apassiona molt i crec que serà un dels punts forts. També les taules de literatura juvenil, o fins i tot un tema molt curiós, no dic original, que és com la fantasia i el col·lectiu LTGB doncs, estan vinculats, no? Que és una cosa que potser no es parla massa amb aquest tipus de convencions, però tots sabem que hi ha fantasia doncs, dins l'àmbit de LTGB i és una cosa que se n'havia de parlar i hem pensat doncs, que seria una bona ocasió.
Un dels actes destacats de la CatCon és l'entrega dels Premis Ictineu després del sopar de gala.
Correcte.
I tenim sorpreses entre els finalistes, perquè encara el resultat no ens el pots donar encara.
Home, sorpreses, això no sabria dir-te si és una sorpresa, no? Perquè no sé com estan les apostes.
No, però sabem qui opta, no? Pel premi?
Sí, sabem qui opta. Jo ja sé els guanyadors, òbviament, però no els penso dir.
Oients del Quimèric, ja sabeu qui heu d'anar a perseguir, si voleu saber els guanyadors abans del dia 23.
Ens tornarem a trobar que apareix un autor al sopar que no havíem vist en tot el dia.
Ara m'he perdut. Un autor que no havíem vist en tot el dia, no t'entenc.
Sí, no sé, per exemple...
Marc Pastor l'any passat.
Marc Pastor,
no?
O el Gir Domínguez també apareix.
Podria ser. Això és una cosa que a vegades nosaltres sempre diem, i és veritat, que no ens agrada dir, doncs, tan sols els mateixos autors si han guanyat, no? El que passa que moltes vegades els convidem també a venir, participar, doncs, a les
insistentment,
carades.
No?
No, però llavors, doncs, ens agrada molt que s'enduguin sorpreses els mateixos autors, no? Mm. Però, clar, vull dir, això és una cosa que ara mateix no puc avançar res, vull dir, ho podeu entendre.
Sí, podem entendre.
M'agrada comentar que, igual que vam fer l'any passat, i estem consolidant no només els premis a la millor novel·la i millor novel·la traduïda i conte traduït, sinó també a millor antologia i a millor il·lustració. El tema de la millor antologia trobo que és molt important, perquè així estem intentant fomentar que les editorials treguin contes, reculls de contes, que és un àmbit, doncs, que sembla que sigui menys, no sé com dir-t'ho, menys lucratiu, no? Perquè potser el públic en català potser prefereix més novel·la. Però tots trobem que els contes són molt importants, i els reculls de contes, si una editorial ha fet l'esforç de publicar-los, doncs val la pena, doncs, que valorar aquesta decisió, no? I des de l'any passat també tenem un premi a l'editorial a la millor antologia de contes de ciència-ficció o fantasia.
I aquestes categories que comentaves, les noves d'aquest any i les de l'any passat, han tingut bona rebuda? La gent les ha votat més? S'estava esperant?
Sí, bueno, sobretot el tema, com et deia, de l'antologia i el d'il·lustració, perquè il·lustració és una cosa molt fàcil de votar, no? Vull dir, no cal llegir-se la novel·la, més cal fer la il·lustració, i és una cosa que qualsevol persona pot votar, a més, doncs és fàcil, no? I sí, jo crec que la gent també espera més, encara més categories. El que passa és que estem en un moment, per exemple, a nosaltres ens agradaria aplicar també la categoria de millor assaig, no? Inclús de millor còmic, però és que, clar, els assajos en català de ciència-ficció i fantasia, doncs, potser n'hi ha un a l'any o dos, és difícil, encara.
Poca competència, no?, per votar.
Sí, exacte, i el còmic en català, per desgràcia, està molt malament. Vull dir que es treuen molt, molt poques produccions de còmic en català. Llavors, doncs, jo crec que fins que hi hagi una miqueta una petita massa crítica de volums per poder escollir, això encara està una mica en stand-by, no? Mm-hmm. Però, bueno, la qüestió és sempre millorar i afegir tot el que podem.
Per tant, fem una crida que llegim més assajos i més còmic en català.
Per exemple, correcte.
Qui sap, potser d'aquí 4 anys tornem a parlar i aquestes categories s'han hagut de crear perquè hi havia molta oferta.
Sí,
pensa, per exemple, que el tema d'antologia el primer any ni se'ns va passar pel cap, perquè no n'hi havia, o ni té una. Llavors, doncs, aquest any cada vegada n'hi ha més, no? Sobretot les petites editorials que estan traient coses sense complexes i diuen, no, nosaltres podem treure un recull de contes, sigui com sigui. Llavors, doncs, veiem que n'hi ha molts, llavors, doncs, hem pensat, això s'ha de premiar d'alguna manera.
Mm. I, per últim, preguntar-te pel tema logística, perquè per assistir a la CatCon cal una inscripció. Hi ha algun dia de límit per inscriure'ns? Es pot fer el mateix dia?
Sí, es pot fer tot el mateix dia. O sigui, si us inscriu a la web de catcon.cat, simplement, si sou socis de la Societat Catalana, sortirà de franc, i si no, us costa 5 miserables euros. No passa, no és cap dinar.
Molt simbòlic.
Exacte, és més que simbòlic. I perquè no volem pas enriquir-nos amb això, al contrari, com molt cobrir despeses. I si veniu el mateix dia a la CatCon, em sembla que l'entrada, diguem-ne, a taquilla, per entendre'ns, va a 8 euros, tampoc és cap dinar. Qualsevol persona és benvinguda, tothom és benvingut i volem que vingueu. I a més, si només voleu venir a fer un passeig pel hall on hi ha les llibreries, on podeu trobar molts escriptors que estan per allà voltant, plorant, firmant, tot això és gratuït, només cal inscriure's o pagar si vols assistir a les xerrades, no? Però vull dir que fixa't que estem parlant de coses molt simbòliques i que estan a l'alçada de qualsevol butxaca.
No t'hem preguntat, es presenten diferents llibres, no sé si també cada cop més autors coneixen la CatCon com a punt per presentar el seu llibre.
Sí, és un referent. En aquest cas tenim tres editorials que presentaran moltes novetats molt, molt interessants dissabte al migdia, però també tenim autors que ells mateixos ens han demanat presentar llibres, que ho faran diumenge també. Vull dir, sí, és un punt de referència com altres, vull dir, que simplement doncs, que aprofiten doncs, que no és el mateix doncs, donar una presentació que potser venen 20 o 25 persones a una CatCon que tens un potencial de 100 o 150 persones que estan per allà voltant i que potser t'escolten més, no?
I a més persones que són amants del gènere, que clar, ja...
Exacte.
Qualsevol novetat...
I ven expressament per absorbir el màxim d'informació i de llibres i de novel·les i de... Bé, i de tot, no? Vull dir, clar, CatCon, la gent... No vull que es pensi que només és literatura. Vull dir, la gent ve i te'n va parlar també de les seves pel·lícules o de les seves sèries o dels seus còmics, eh? Vull dir, és un àmbit molt, molt divers el que és la ciència-ficció i la fantasia.
Doncs moltes gràcies a Eloi Puig, president de la Societat Catalana de Ciència-ficció i Fantasia. Ens veiem el 23 i 24 de novembre a Vilanova en aquesta tercera CatCon.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, adéu-siau.
Fantasia, terror, ciència-ficció, tot a Quimèric.
I no deixem de parlar de literatura, i ara parlem d'un dels noms capdals de la literatura de gènere actual, la guanyadora de premis Hugo, Nebula i Locus, és a dir, tots els premis grans del gènere. Sí. Es tracta de la nord-americana Rebecca Roanhorse. No sé si la coneixes, Alfons, potser comença a sonar, no, ja?
Sí... Molt.
Fa cara de no, però molts la deveu conèixer perquè és l'autora del Rastre del Llamp, que el mes de juny passat el va publicar Mai Més Llibres en català. De fet, és la primera traducció d'aquest llibre.
Que no l'havien traduït encara.
No l'havien traduït encara perquè acabava de sortir. Feia poques setmanes que havia sortit en anglès, llavors Mai Més Llibres es va avançar i que van tenir la primícia i clar...
Van tindre visió...
Molta visió estan tenint, perquè els de Mai Més Llibres ens han sorprès amb títols molt, molt atractius des de que han començat a treballar. Vull dir que des del maig que els van presentar oficialment fins ara, em sé que porten 6 o 7 llibres ja al mercat. Ara no ho tinc apuntat aquí, però vindria a ser més o menys això. Doncs parlem una mica del Rastre del Llamp, primer de tot, per anar on volem anar a parar, no? Per parlar d'aquest llibre. Es tracta d'una novel·la que té com a protagonistes natius nord-americans, indis.
Els indis famosos.
Navajos.
Els que eren els dolents de les pel·lis dels anys 50 i els que són els bons de les pel·lis actuals.
Aquests indis mateixos. I més concretament, es tracta d'una indígena matamonstres.
Ah.
La Maggie és la protagonista. La Maggie
Simpson. No.
Maggie Husky.
Ah, vale.
Com la de Rosa la Montero. Exacte.
Deu ser germanes.
Crec que no deuen tenir cap mena de relació l'autora, no crec que hagi llegit la Montero, però bé, sí que és curiosa, no? Llavors, és un món postapocalíptic, hi ha hagut una gran crisi climàtica i de les grans corporacions i la crisi del petroli, una mica una bomba de rellotgeria. Ha passat alguna cosa que no tenim molt clara, que es va mig intuint al llarg del llibre, i estem en un context on hi ha monstres.
Guai.
I hi ha màgia. Màgia, però no màgia en plan Gandalf, sinó com màgia molt etèrica del que creien les cultures indígenes. O sigui, una màgia així tirant a negre, d'esperits, de...
Més xamàntica, més...
Exacte. Vale. És un ambient així de... I a més no t'ho pinten com si fos un context fantàstic, sinó estem en aquest món post-apocalíptic de ciència-ficció i hem de batallar amb tots aquests éssers que han nascut de no sabem on. Hem de dir que això, aquest llibre, El Rastre del Llamp, serà el primer de 4 llibres.
Va.
Per tant, és molt probable que les coses que no sabem en aquest llibre les acabem descobrint en els altres.
I per fi deixem el tema de les trilogies enrere.
Exacte, anem a les tetralogies que molen molt més. De fet, tal com acaba el primer, no vull fer spoilers, però et quedes amb les ganes de dir, però a veure, si tot just m'has fet una introducció, sí que han passat coses, però no has resolt res.
Que és com la meitat d'un llibre de Stephen King, o...? Que la primera meitat és tota una introducció.
No tant, perquè té molta acció. És un,
vale.
És un llibre que passa moltes coses, però que el que és la... Si fos un videojoc, serien les aventures petites, però la missió gran veus que està per arribar. Perquè ens entenguem tu, que ets del món dels videojocs. Doncs per què us estem explicant tot això, direu? Per si no estem a la recomanació del Quimèric, perquè estem parlant d'això. Doncs resulta que Rebecca Roanhorse va ser la setmana passada aquí a Barcelona per participar en un seminari, que era concretament el primer seminari de gèneres fantàstiques, que, per cert, diuen que va tenir molt d'èxit. De fet, hem vist a les xarxes socials tota la gent que és amant del gènere, que hi ha anat, que ho ha agraït molt. I en aquest context, L'autora va fer una atenció als mitjans a Gigamesh, on érem un parell de periodistes i un grup molt maco de bloggers. Blogueres, concretament, tot érem dones, menys l'altre company periodista, que era home, però tot eren dones, totes amants del gènere, molt posades, fins i tot una que no havia pogut llegir el llibre perquè encara no li havia arribat, va fer preguntes molt encertades de persona que ha llegit molt sobre el gènere. Vull dir que va ser un contacte molt maco i, de fet, ja sé que és informal dir-ho aquí, però després de la presentació totes nosaltres vam anar a aprendre alguna cosa. Vull dir que així ens vam posar al dia i vam saber una mica què s'hi cou en el món del fantàstic. Doncs Ron Horst va venir acompanyada del seu marit, que ell sí que és indígena 100%. Ella té ascendència indígena, es barreja, diguéssim.
És que sembla un nom indi.
Sí, sí, sí. No sé si el pare o la mare era indi i l'altre no. Llavors, el seu marit sí que és 100%, i la seva filla, si la veiessis, veuries que també ha heretat tota l'ascendència índia, i se li nota molt. I bé, es va seure allà davant de nosaltres i va dir, bé, què voleu saber? I clar, vam poder preguntar moltes coses, de coses purament informatives a coses de curiositat, de quin mètode fer servir per escriure, de percepció d'ella del gènere, i avui precisament ens disposem a explicar-vos tot això. Primer de tot, li vam preguntar per l'origen d'aquesta història que barreja el context post-apocalíptic, com dèiem, ja ho direm bé, amb tot el tema de la cultura nativa. Hem de dir que, com dèiem, l'autora doncs, té aquesta ascendència, però que fins i tot hi ha hagut polèmica perquè la tribu que ella explica en la novel·la no és la seva tribu, és la del marit, diguéssim. Llavors, clar, alguns l'acusen d'apropiació cultural.
Això és com algú escrivís una història sobre els alemans sense ser alemany?
Una mica així. Però clar, si et posa en context és com si tu tinguessis una parella gitana i escrivissis una història de gitanos. I tens tot el contacte emocional i, de fet, bona part de la documentació ens va confessar que venia del marit i de la sogra. O sigui, llargues xerrades amb la sogra sobre la cultura indígena.
Ah, està bé, això.
Doncs bé, ens va explicar d'on va sortir la idea d'escriure aquesta novel·la.
Les històries dels autors que llegia tenien protagonistes que eren mig nadius americans, però les històries no passaven en un context nadiu americà, eren molt occidentals. Els monstres contra els que lluitaven eren vampirs, homes llops i semblants d'origen europeu. Per això, la meva idea era que la protagonista fos d'origen nadiu americà i que estigués envoltada de la seva cultura. Els déus, els herois, fossin de la seva cultura. L'he posat en un futur, en un d'apocalipsi climàtica, perquè crec que és el que passarà, i tenia molt de sentit per mi. Si hi havia de ser un futur, havia de ser un futur de les conseqüències d'oleoductes, de companyies petrolieres, del col·lapse climàtic. També volia mostrar com això n'és de crític per la cultura indígena, ja que els nadius no són els que es queixen d'això,
and also to show how integral they are to the future of indigenous culture. Because in America, the indigenous cultures are usually the ones that protest those sorts of things.
I són els que protesten, perquè això els afecta molt i pateixen molt les conseqüències de la pèrdua de terres i també la persecució, i ho volia mostrar.
And through often arrest and persecution. So it was important for me to show that as well.
Un dels atractius d'aquest llibre, i és precisament el que va captivar els editors de Mai Més Llibres, és la protagonista, com dèiem, la Maggie Husky. Per què? Doncs perquè és una dona que és forta, que és guerrera. No és la típica dona fleuma, per dir-ho així, no? És un prototip de lluitadora.
Torno a recordar la Bruna Husky, però bueno.
Exacte, sí que s'assemblen, sí, sí. Però també és una matamonstres. I ella no se sent com una heroïna per ser una matamonstres. Ella se sent un monstre més. I sent que, precisament, com que és un monstre, pot veure venir els monstres, o sigui, els pot detectar encara que vagin disfressats.
És com allò de que has de pensar com un criminal per poder tapar criminals.
Exacte, exacte. Li vam preguntar a l'autora per què va fer això, perquè realment pateixes molt per la protagonista.
I think when I decided to write a character,
quan vaig decidir crear un personatge que és una assassina, que és el que ella és, una assassina, era important mostrar aquest problema. No era una situació fàcil per a ella i per la seva cultura. És encara una forastera, encara està afrontant el seu passat i les coses que la persegueixen, les coses que ha fet. El seu viatge en el llibre i a la sèrie és plantar cara a tot això, trobar el seu lloc personal i a la seva cultura. Barallar-se amb el monstre que porta a dins, com tothom, però de manera fantàstica i més pronunciada.
De fet, la violència és molt i molt present en aquest llibre.
A Amèrica hi ha una epidèmia de violència contra les dones indígenes. Una de cada tres dones són víctimes de violència, un percentatge més alt que altres grups culturals. Volia que fos part de la història, perquè són les dones que conec, és la seva història també. Era important que hi fos i no sentir-ne vergonya. A vegades la violència era molt intensa i la vaig haver de suavitzar. M'ho va demanar l'editor. No volia que la violència fos una cosa fàcil, havia de ser incòmoda. No volia que fos una cosa que pot passar per sobre, de puntetes o massa fantàstica. Volia que fos una mica difícil.
De fet, darrere d'aquesta violència hi ha sovint relacions tòxiques, ja ho sabem, ho veiem a les telenovel·les, sí. Ho veiem a la vida real, i aquí també ho veiem potser subtilment, perquè no és una relació que la protagonista tingui amb una parella que té, sinó que és una... O sigui, la protagonista està encara enganxada a la seva anterior parella, que l'ha abandonat, no sabem per què, que l'ha tractat fatal... Però ella segueix encara doncs, com viciada a aquesta persona, que a més és el seu mentor i que a més és més gran que ella. Per tant, una situació completament desigual, no? Desigual o complicada. I bé, precisament aquestes relacions tòxiques apareixen i l'autora tenia molt clar què és el que volia explicar amb això.
Decididament, la seva relació és insana. És una de les coses que ha de solucionar per quan tingui la següent relació, per no caure en una altra relació insana, per veure com va. Jo no vaig sortir amb un déu, però vaig sortir amb un home molt més gran quan era jove. Era important per mi captar aquesta dinàmica i com a dona explicar aquest tipus d'història, encara que sigui en una relació fantàstica. Jo dic que ell no entén les relacions humanes, però és perquè ell és un déu. La dinàmica de relació se suposa molt fosca.
Més enllà del que és el contingut de la novel·la, també li van preguntar altres coses, com per exemple, suposo que és inevitable pensar, no?, la cultura índia minoritària, traducció en català, cultura també en certa manera minoritària i en el context una mica que estem. Li van preguntar si sabia alguna cosa de Catalunya abans.
Well, no, I was pretty ignorant of Catalan.
No en sabia res de Catalunya ni de la seva cultura. Però van ser els primers de fer-ne una traducció del llibre i estava molt contenta. Des de llavors m'he educat sobre el tema. Hi ha molts paral·lelismes entre els indígenes i els catalans. Potser per això agrada tant. Quan ho vaig veure per primer cop a Twitter, vaig pensar, sembla espanyol, potser és la traducció espanyola, però no, em van dir que era català i em vaig disculpar per la meva ignorància, però estic molt contenta.
De fet, va ser bastant curiós, quan ella va tuitejar, perdoneu, m'he equivocat, no és castellà, és català. Clar, imagina't, el matís deu ser mínim per ells. Vull dir que...
Sí, clar, amb les distàncies no són ni idiomes germans l'anglès amb el català.
I que això sí que ens va fer gràcia als que la seguim, no?, les xarxes. Precisament el que dèiem abans, que el rastre del llamp, la primera traducció va ser català, però el seu llibre anterior, que és un llibre petitet, que ens van regalar per assistir en aquest contacte de premsa, i també van regalar als assistents del seminari. El tinc allà pendent de llegir. Benvinguts a la vostra experiència índia, es diu. S'ha traduït a un munt d'idiomes, entre els quals m'ha sorprès el coreà. Que dius, bé, Índia, Corea, no sé. Aquestes coses passen, no? per tot això, a ella no li sap gens de greu haver pres una decisió que era deixar la seva professió, que era ser advocada, i bolcar-se completament a l'escriptura, a més en un moment complicat perquè acabava de tenir la seva filla. Per tant, estem parlant que la nena demana de tot. Tu dormint 3 hores i les 2 hores que et sobren estàs escrivint una novel·la. Doncs ella diu que tot li ha valgut molt la pena.
No he fet més d'advocada, però em sento molt bé. No era gaire bona, així que sóc feliç de no fer-ho més. Ha sigut molt intens, ja que el premi Nèbula, el llibre, va rebre molta atenció i molt ràpidament.
So did my career, and then to get Star Wars and for it to take less than a year from the contract to the publication has all been very fast.
Es va publicar a menys d'un any i ha anat molt ràpid. Ha sigut genial que a la meva edat, que una dona gran pugui començar a dedicar-se a escriure i mostra com les dones són capaces de fer això i també marca la diferència.
I think it makes a big difference to show that women can do this.
Dona gran, tampoc us imagineu una dona de 70 anys.
No, clar, és que era el que jo pensava.
No, uns 40 i tant, 50, no sé, no et sabria dir. No posa la data de naixement en el llibre, malauradament.
Madura, diguem-ho així.
Sí, sí, madura, però clar, la filla deu tenir uns 11-12, vull dir, perquè ens fem el càlcul, més
sí,
o menys.
Sí, haver tingut un 30 i pico.
Sí, sí, podria ser així. Sentíem en el tall de veu que li han sortit moltes ofertes després d'això i una d'elles és un encàrrec d'un llibre de Star Wars.
Ah.
I precisament és en el que està treballant ara, que diu que és tot un repte, però que és molt benvingut.
It was very challenging.
Va ser un repte i molt intimidador. És un gran univers, molta informació a entendre i a processar. Sabia que ho llegiria molta gent, molts fans, amb molta dedicació. Era important trobar els personatges, les veus i entendre la història. Vaig parlar amb els altres autors de Star Wars, com en Daniel José, deia que em va contractar perquè volien la seva història, la meva història de Star Wars, només la meva, i em va donar coratge per escriure-la a la meva manera. Només vaig tenir 4 mesos, que és molt poc temps, però va ser molt excitant.
Doncs a part del llibre de Star Wars, que sembla que l'estan esperant molt la crítica i fins i tot gent que no ha llegit El rastre del llamp o que no han llegit l'experiència, la teva autèntica experiència índia, perquè pels temes potser li són aliens, doncs estan molt pendents d'aquest Star Wars. I a part d'aquest llibre, està treballant amb un altre de gènere fantàstic i que tots dos sortiran en el pròxim any. Per tant, si no havies sentit el nom de Rebecca Roanhorse abans,
Ara el veuràs
per tot arreu i crec que té molt a portar, perquè almenys és una visió diferent del que hem llegit fins ara, amb una manera d'escriure molt dinàmica, que podeu llegir pràcticament d'una sentada i bé, a seguir aquesta trajectòria i molt contents de que puguin passar autors així per Gigamés, per Barcelona, que vulguin conèixer una mica la cultura catalana també.
L'univers del fantàstic a Quimèric. Quimèric als festivals.
Deixem la literatura i parlem de cinema perquè, com bé sabeu, estem en plenes dates de festivals de terror i el dissabte 23 de novembre, el mateix dia que la CatCon, teniu una cita a Mollet del Vallès. La mostra de cinema fantàstic Fantasmoll arriba a la seva 7a edició a la sala Fiveller amb la projecció de tres pel·lícules i una selecció de curtmetratges on els espectadors hi han pogut dir la seva aquest any per primer cop. Per parlar d'aquesta 7a edició del Fantasmoll, parlem amb un dels seus responsables, en Javi Gutiérrez. Benvingut al Quimèric, Javi.
Hola, bona tarda, què tal?
Ens sorprèn veure que aquest any el Fantasmoll comença a primera hora de la tarda parlant del centenari del Theremin. Per què? És un tema així, a priori, una mica poc cinematogràfic, no?
Sí, bueno, tenim a Mollet un thereminista, diguéssim, que té una escola i tot, i bueno, hem pensat que, bueno, aprofitant que facin anys i que tenim a algú que toca aquest peculiar instrument al nostre poble, doncs fer-li un petit homenatge abans a començar les sessions.
Un moment, has dit que hi ha una escola de Theremin?
Sí, sí, bueno, i té molta fama. Es diu Víctor Estrada i, bueno, ha sortit, bueno, tu que has fingit tant Daniel Mann I no sé, a Toya Sitges també va fer un concert i bueno, no para pel que vaig veient i bueno, és una experiència bastant maca.
I el tindrem en persona, el Fantasmoll?
Sí, estarà allà presentant al principi de la mostra.
Farà concert també o no arriba tant?
Bueno, una petita demostració al principi. Fem una miqueta, una mitja hora així abans de començar a les 5, la primera pel·li.
Mitja hora és bastant.
No, per això, bueno, perquè la gent vegi una mica com funciona això.
Està bé.
Això hem sortit una mica del tema, però...
Sí. Anem a les projeccions, perquè cada any projecteu, comenceu una pel·lícula clàssica i aquest any toca Ultimàtum a la Tierra del Robert Wise. Per què l'heu triat?
Bueno, no sé, anem mirant pel·lícules, estudiant opcions i al final ha estat aquesta la que m'he escollit. És una miqueta... una pel·lícula sense ficció amb una mica de terror i també té un transport social bastant potent i bueno, sembla que és interessant i a més la duració s'ajusta al que volem també, o sigui...
Tot perfecte.
Sí.
L'any passat parlàvem amb tu i comentàvem que malgrat ser una 6a edició encara hi havia molta gent que no us coneixia. Bueno, aquí demostrem que no coneixem l'Olof Ceremín, per exemple. Això ha canviat? Espereu una obertura més gran de públic en aquesta 7a edició?
No sé, l'any passat vam canviar una mica el rumb, diguéssim, introduint una mini marató de curts, a competició, donant premis i tal, perquè fins les anteriors edicions només eren pel·lícules de gènere i ja està. I bueno, la marató de curts sí que va tenir bastant èxit, però la resta de projeccions més o menys es va mantenir a la dinàmica fluixa d'altres anys, o sigui que bueno. Aquest any, és que amb les ajudes que tenim i tot, no podíem aspirar tampoc a més del que fem, o sigui que bueno, a veure si... Sí, a mesura que ens hem posat a les xarxes i hem contactat amb festivals i tal, pues bueno, no sé, esperem que pugem una miqueta, no? Per poc que sigui, serà benvingut.
De fet, vosaltres ja heu començat a buscar complicitat del públic amb el pre-Fantasmoll que va tenir lloc a l'agost, on la gent podia triar dos curts que es podrien veure en aquesta edició. Com va anar aquesta sessió? La repetireu de cara a anys següents?
La veritat que el pre-Fantasmoll va anar millor que el Fantasmoll. Sí, va estar dintre del programa de la Festa Major de Mollet i això va ajudar molt i bueno, es va omplir la sala. Tot, hem hagut de posar cadires extres i tot, o sigui que va estar molt bé, eren tots en catalans, alguns amateurs, alguns de la ciutat, de la comarca, i la veritat que va estar molt bé, es va sorprendre molt l'acollida i si es pot ho tornem a repetir, perquè com és a l'agost i tal això, també depèn de la disponibilitat, no?, de l'organització diguéssim, però no va estar molt bé i bueno, no sé, jo fins i tot em vaig plantejar fer ja directament el Fantasmoll en agost, no?, perquè...
Doncs mira, és una opció sí. També, si la Festa Major té sortida, no?
Sí.
Clar, sí, perquè sembla que a novembre hi ha tal saturació de festivals que potser a l'agost pues, ho podrem trobar un foradet, no?
Doncs sí. El públic en aquesta sessió va triar dos grans títols, La guarida i Tu último día en la tierra. Té prou criteri, no?
Sí, la veritat que sembla que van agafar ja el que anava com predestinat, no? Hi havia molts així que amateurs i tal, que van rebre vots i tal, però bueno, al final van tirar pel curs que ja estan premiats en altres festivals i bueno, i els autors van estar molt contents i ara mateix pues, podrem reviure el dia 23 un altre cop al Fantasmoll final.
Hem vist que també projecteu altres curts que estan en boga en altres festivals, com A Little Taste i el llibre. Com heu fet la tria?
Bueno, vam obrir convocatòria a una plataforma online i ens l'han presentat. La tria de Little Taste bueno, vam buscar-la perquè el vam veure i bueno, són els que van venint, no? Agafem, diguéssim, el millor del que va venint, alguns els convidem, alguns els prefantasmos que vam agafar, i la veritat és que ens presenten alguns curts també bastant importants, no? Perquè, per exemple, posarem Polter, que és el que va guanyar el Festival de Sitges aquest any, i, bueno, i algun altre també bastant premiat, i no sé, la veritat és que per ser un festival tan petitet com el nostre, es presenten coses molt, molt bones i s'han quedat fora algunes altres que no estan gens malament.
Sí, de fet, parlant amb gent que ha vist la programació aquesta setmana, ens deien, quina bona programació, que ben triat està, això, que arribi això des de la gent, no? Ja és un gran què, no?
Bé, jo que estic allà escollint un curs, m'alegra que la gent pensi això perquè ens hem currat, ens hem presentat el doble de curs de l'any passat i ha estat una feina complicada. Sí.
I segur que el jurat també ho tindrà complicat.
Sí, el jurat em sembla que l'any passat tampoc ho tenia gaire fàcil, però eren menys curts, passa que eren menys, però més llargs, i aquest any els que han sortit són bastant curtets, la majoria, de 3-4 minuts ja en uns quants, i cap supera els 20 minuts, o sigui que al final hem agafat 13 curs des 9 de l'any passat, és una pujada bastant forta, però bueno, serà intens, perquè en dues hores 13 curs serà intens.
I després d'aquesta projecció de curs arriben dues pel·lícules més, Alta Tensión i Escape Room. Què ens en pots dir?
Bueno, Alta Tensión, jo quan la vaig veure al seu moment, va ser una pel·lícula que em va impactar molt i bueno, crec que qui no l'hagi vist és una sort poder-la veure per primera vegada perquè és brutal pel meu gust. Mm. I bueno, i Escape Room creiem que és una de les sorpreses d'aquest any, no? Perquè semblava potser un producte més comercial i tal, però al final com que troba el punt de qualitat i diversió mig que moltes pel·lícules de terror sí que costa aconseguir avui en dia.
Mm-hmm. O sigui, altres vegades també havíeu fet només una pel·lícula després dels curs, si no m'equivoco, i aquest any dos. És aquesta voluntat d'anar ampliant i de fer més gran la mostra?
No, en principi l'any passat vam fer igual, perquè durant, diguéssim, la pel·lícula, la penúltima pel·lícula és quan el jurat delibera els curts, mm-hmm. i abans de la pel·lícula de clausura d'estrena és quan entreguem els premis i tot això. Sí, això aquests dos últims anys, que tenim curs, els altres anys sí que potser posam una pel·li més, o per aquests anys que ho hem fet així, aquests dos últims, sí que hem fet aquesta dinàmica perquè hi hagi possibilitat de debatre i de no entregar els premis al final de tot, que potser la gent ja se'n va directament a casa i ni es queda.
Està tot pensat, no, doncs?
Sí, després que funcioni és una altra cosa.
Doncs Javi, ja m'ha explicat una mica en què consistirà aquest fantasmoll. Fem la crida des del Quimèric perquè la gent vingui, perquè la gent gaudeixi, que hi ha una programació molt acurada, i a veure si així també aneu sortint, aneu obrint fronteres.
Això mateix, moltes gràcies per ajudar-nos a la difusió i ja sabeu que esteu convidats. I si l'any que ve voleu ser part del jurat, també esteu convidats.
Doncs moltes gràcies Javi, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Una abraçada, adéu.
A les profunditats del món quimèric es forjà un programa de ràdio per tenir-vos tots lligats a la foscor.
No deixem de parlar de festivals de terror, encara que sentim aquesta música, però molts sabreu que aquesta música és la del curt Wild Love, que precisament és un dels grans guanyadors del fantàstic Granollers. El festival del que us volem parlar ara va tenir lloc la setmana passada, el cap de setmana passat a Granollers, als cinemes Edison, que recordem abans era un centre, una mena de centre cultural, i ara s'ha adaptat a cinema, per tant...
Ja directament.
Sí, s'ha guanyat en comoditat, perquè han fet unes petites obres... I llavors es nota, doncs, el hall és més, una mica més còmode, les butaques, tot està renovat...
Clar, hi havia un escenari, el deuen haver tret o reduït...
No, hi és igual, però la pantalla és una mica més gran, no sé, es veu, en general es veu com molt renovat tot i està molt bé. Bé, és la 8a edició d'aquest festival, és un dels festivals que ens han tractat millor de tots els que cobrim, i com ja vau notar l'entrevista prèvia, no?, doncs hi ha un cert efecte mutu, i la veritat és que... M'estic frenant per no parlar excessivament bé del festival, perquè, clar, si no, els altres tindran una mica de gelos i d'enveja.
Bueno...
Anem a ressaltar les parts bones del festival, que és que la selecció de curtmetratges és immillorable. Vull dir, tota la gent que passa pel Fantàstic Granollers en alguna edició sap que és un dels punts forts, que es tria doncs, amb molta cura, que s'aposta per això, que fins i tot va per davant el que és el curtmetratge de les pel·lícules, tot i que hi ha pel·lícules doncs, conegudes com Bliss o Little Monster, que les dues han estat a Sitges i estaran a Molins. Llavors, bé, doncs, tot i que tenia aquests reclams, tothom anava a veure la selecció de curtmetratges. I comencem precisament parlant del palmarès, si et sembla, perquè
sí.
Es van projectar molts curtmetratges, és difícil parlar de tots i sempre és més fàcil començar per això. Primer de tot, el jurat. Estava feta aquesta edició per la Laia Parral, que és propulsora de l'Infest de Rubí i productora de la Lombarda Films, la Lucía Hernández, animadora de Stop Motion i directora de Stop Motion a la productora El Tercer Pájaro, el Xavi Garriga, periodista cultural del 9-9, i l'Albert Rodríguez, que és director, guionista i productor. Un jurat ampli, un jurat sí. molt divers.
I que quatre, o sigui, es poden quedar dividits.
Van tenir molt difícil, van ser deliberacions molt llargues, els vam haver d'esperar a que acabessin de valorar perquè la cosa es va allargar, hi havia doncs, aquestes discussions sanes, però sembla que van acabar contents, després els escoltarem. Parlem dels premis, el gran premi, el guanyador, el millor curs, el van dur Cerdita, que tu ja el coneixes també perquè
sí.
ja està voltat molt, ha passat per molts festivals, va guanyar un Goya
també.
En aquesta edició, per tant, molt conegut. i ha tornat a triomfar, perquè clar, el que està ben fet doncs salta molt a la vista. I la menció especial va ser per Wild Love, que és el que escoltàvem abans. Wild Love, un curtmetratge d'animació, resumint molt, un exèrcit d'esquirols que van a matar perquè estan ressentits, perquè han matat un dels esquirols.
Coses que passen.
És molt divertit.
Sí, no, és un imperdible.
Està molt ben fet, té molta gràcia, vull dir que ho té tot, és un curtmetratge que ho té tot i per això hi hauria d'haver aquesta menció especial, tot i que recordem el gran premi, o sigui, el premi al millor curt té una dotació econòmica de 1.000 euros. Per tant, no sé si la menció especial fa que se'l divideixin o simplement sí, que quedi dit que...
És exacte o no?
Això no ho sé. Posar la menció especial, no sé si això implica doncs, que no cobri, però que estigui reconegut com un curt bo. També és veritat que, per exemple, l'audiència ja ho deu recordar, jo l'any passat vaig estar de jurat també en aquest festival i hi havia un dubte gran, que era, podem premiar com a millor curtmetratge un curtmetratge d'animació? Sembla una tonteria, però vam estar una bona estona debatent si un curtmetratge d'animació es pot considerar el millor curtmetratge o ha d'entrar en una altra categoria. Bé, hi ha opinions de tot tipus.
Jo crec que sí, pel meu gust.
Aquí hem comprovat que pot ser i que ho han fet. Vull dir que cadascú tindrà la seva opinió. Millor guió també se l'han dut Wild Love, per tant, dos premis del públic. Mm-hmm. Millor direcció per Nightcrawl. És molt curiós aquest curt.
No el conec.
És molt curiós, jo és el primer cop que el veig, aquí al Fantàstic Granollers. No hi ha gens de diàleg en tot el curtmetratge. Passa en una presó de nit, una presó antiga, a més, es veu com l'època així, no sabria ubicar, però no és una presó actual, i veus el típic pres que està intentant fugar-se. I aquí, doncs, ja no dic res més, perquè si no, però...
Faríem espòilers, el que tenen els curts.
L'única paraula que hi ha en tot el curt és Diego.
Diego.
Que és el company de cel·la que crida el seu company. És l'únic que diu. I tot i això és molt efectiu. O sigui, no hi ha cap guió, però l'ambientació, la banda sonora, la fotografia, tot el que fa és que entris en aquella història i és un curt molt curtet de temps. Per tant, no sé, t'explica molt en molt poc temps i amb molt pocs recursos. I que suposo que per això també ha estat premiat. Millor efectes especials. Hand to Hand. Aquest és molt divertit, també, perquè és el típic pacte de polítics, aquests dies que hem vist el pacte entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias. Clar, aquí veus una abraçada, però el normal que és? Donar-se la mà una estona perquè els fotògrafs facin les seves fotos. Uh-huh. El Roger Benet ho sap, això, el nostre tècnic que també és fotògraf. Doncs clar, mostra com aquella apretada de mans és més llarga del normal. I no s'acaba de desfer, i en el moment que s'han de desfer comença a crear-se una mena com de camp gravitatori que s'acaba creant una mena de bola de massa que va traient a tota la gent de tot arreu fins que hi ha un heroi que els salva tots. No diré res més, però és espectacular, vull dir, i és una tonteria, és una tonteria realment, però fa molt riure, la veritat és que està molt bé, molt curiós. Millor interpretació per Zoe Arnau de Little Taste, que sentíem que la podreu veure també al Fantasmoll.
Sí.
No puc explicar res. És molt curt. Llavors, si dic alguna cosa, mal. Ja us he fastidiat el tema. I premi del públic, Wild Love també. Oh, tres premis s'han dut Wild Love.
És curiós. És fantàstic.
És curiós perquè quan parlàvem amb el jurat, ells deien que no creien que el públic triés el mateix que ells, perquè sol passar que el jurat té un criteri i el públic sol tenir un altre.
Sí.
Doncs, nois, el públic ha parlat i ha triat un curt d'animació com a millor curt. Vull dir, aquest debat que dèiem, doncs...
El Wild Love és el Buckhead d'ara.
Exacte. Sí. Vindria a ser això, però amb animació, que també està bé. Doncs vam poder agafar per banda tot el jurat sencer. Dic que imagina't la dificultat d'agafar-los tots. Els vam treure del cine i vam estar parlant amb ells i ens van estar explicant una mica com els va costar prendre aquestes decisions i una mica l'estira i arronsa que es dona que moltes vegades no s'explica.
Ens ha costat moltíssim perquè a més estàvem entre 5 i d'aquests 5 no trobàvem quin era el millor curt perquè a més és una situació econòmica molt important. I teníem molts dilemes amb quin era el primer, perquè tothom tenia com un favorit i pels seus motius, que eren supervàlids i ens ha costat moltíssim.
Heu dit una llista, que em sembla que són 5 o 6 curts. Dedueixo que dels que s'han dit doncs, heu pogut premiar... O sigui, el difícil ha estat quin premi li donava cada un, però més o menys els que defensàveu han sortit premiats.
Els que defensàvem cadascun han sortit i per... jo crec que per una mica decisió de tots ha sortit el guanyador. Potser no era el favorit de ningú, però era amb el que ens enteníem tots una mica més.
No sé si la professió de cadascú també ha jugat en les decisions, perquè, per exemple, si stop motion, no? Teníem uns quants curts d'animació amb un nivell també bastant alt. No sé si tu també has... La teva llança ha estat cap aquí, també.
Bueno, en este caso no había ningún cortometraje de stop motion en concreto, pero es cierto que sí que había de animación, y la verdad que reconozco que mi favorito era de animación, era Wild Love. O sea que, bueno, se va a llevar una mención especial, o sea que estoy contenta con el resultado.
Què heu triat aquests curts? No sé si cadascú em pot dir algun dels que estan aquí.
Jo ho tinc claríssim. O sigui, el curt que era el meu favorit, ho tinc molt clar, perquè era un curt on no hi havia diàleg, era molt visual, a més tenia... O sigui, el conjunt del curt em semblava terrorífic, m'agrada el terror, i penso que pel gènere era un gran premi, que era el de Nightcrow. És el de la presó, amb una localització impressionant i amb uns actors brillants. Per mi era un conjunt magnífic.
Jo penso que al final tots ens basem en com que són 16 curts, al final tots ens basem en sensacions i acabem triant aquells curts que de tota la llista ens acaba creant aquell punt de sensació, sigui el que sigui, de terror o divertimento o inclús a nivell tècnic, i al final a l'hora de descartar-lo és molt fàcil, perquè com que acabes triant els que més t'han tancat dels 16 i te'ls mires tots seguits, llavors en principi jo crec, de manera que per el que teníem tots ja es veia bastant clar, no? O no sé si ho veieu igual o...
Sí, és així. A més, cadascú té la seva professió, encara que siguin similars, són diferents, i cadascú ens fixem en una cosa, com deies, el tema d'animació. Jo, per exemple, em fixo més en direcció i sobretot en guió. I clar, hi ha costat moltíssim. El bo és que ha sigut un consens al final per votacions, però ha costat molt, molt.
Quina ha estat la teva aposta?
Uf, la meva aposta, la que més m'agrada a mi, no ha sortit. No ha sortit, però bueno, realment era el llibre, per exemple. Però dels que han sortit, per exemple, la Cerdita, dic fluixet perquè no se senti, la Cerdita, doncs sí que és un curt que jo apostava també per ell.
Tot i això, els noms que els guanyadors han sortit tot el rato a la taula, eh? O sigui, són noms que ens han anat repetint reiteradament, i jo penso que és una votació bastant equilibrada. O sigui, no ha fet expressament, però vull dir que jo diria que són els curts que més hem citat, que més hem defensat, que més hem valorat, i al final doncs ens ha quedat, jo crec, una votació bastant compensada.
Sí que està compensada aquesta votació, però jo volia parlar d'algun curt que em va agradar, a part dels que estan aquí en el palmarès. És molt personal, vull dir que si haguessis anat tu t'hauria agradat un altre, però m'agrada poder-los anomenar per si algú dels que han fet els curts ens estan escoltant, que sàpiguen que tenen l'apreci. Un dels que més em va agradar és el que el Ramon Daví, el responsable del festival, ens va recomanar a l'entrevista prèvia, que és un gallec, completament gallec, que es diu Balades de Amor e Morte. Està en llengua gallega, està en blanc i negre, i... No, blanc i negre? Ara no ho sé.
Bé, és molt com, fosc, no?
És molt Hitchcock, és com una il·luminació molt clàssica, així com molt clarobscur, passa en una mena d'església abandonada, sense sostre, no? És com... completament simbòlic. És com si fos un curt poètic, però que s'entén. Vull dir, sense ser agafar pastes. Vull dir, hi ha una història que és una dona que està molt malalta, que està patint molt i es vol morir. I llavors hi ha una llegenda a Galícia que diu que l'últim dia de l'any, si vas al cementiri, se t'apareixerà tota la gent que morirà al llarg de l'any amb un cartellet que posa quin dia morirà. I ella diu, jo vull anar perquè vull saber quant de temps de patiment em queda. I l'home diu, no, ja hi vaig jo perquè tu estàs molt malament i tal. I quan l'home hi va, doncs veu una sèrie de coses.
Home, llavors es veurà ell mateix.
Jo no dic res. Però realment és, no sé, és com molt poètic, molt maco, sí. I molt ben fet. La fotografia és espectacular. L'únic que potser em falla, això ho he de dir, és la interpretació de la protagonista, que...
No està prou malalta.
Exacte. És una dona massa forta, amb un caràcter massa fort, i no es nota que ho estigui passant tan malament. Però bé, això potser també és algú molt personal, eh? Jo quan crec que algú està a punt de morir, no la veig... Pots tenir molt caràcter, però s'ha de notar que estàs patint. Però bé, és igual. El curt és una meravella, val molt la pena. Em sap greu que no estigués entre... De fet, només una membre del jurat defensava aquest curt, que després ho parlava i jo li he dit, mira, el meu preferit ha estat aquest. I diu, mira, el meu també. I dic, mira, doncs... encara d'això. I un altre curt que t'hauria agradat molt, Alfons, es diu Demasiado lejos para oírlo todo, que és de ciència-ficció i és de la gent que mor i el fan reviure amb un altre cos jove, de 30, 20 i pico, 30 i pico. Per exemple, un home de 90 anys que avui es mor i demà reneix amb el cos d'una persona de 30. I llavors plantegen una mica els pros i contres d'això. És una molt
miqueta,
interessant.
Això hem recordat una miqueta el Carbon Alterado, però amb molta diferència.
Sí, sí, sí.
Diferència pel mig.
M'ha recordat algun altre curt d'aquests de sense ficció, perquè bé, es fa bona sense ficció en el país, això està clar.
Sí.
Aquest no el van premiar, suposo, per això que dèiem, que hi ha,
que no pots premiar
hi ha
de
molts
tots.
Curts i hi ha molt bona qualitat, però bé, m'he quedat amb el títol perquè crec que el sentirem a dir en altres festivals. Més enllà de tots aquests premis, la 8a edició del Fantàstic Granollers ha deixat molt bones sensacions, molta assistència, més assistència que altres anys, molt bon ambient, tant per públic com per part de l'organització, i es va recuperar el tema de l'any passat, que hi havia com una performance, però en lloc d'haver varia gent fent la performance, hi havia un presentador que anava com disfressat donant la benvinguda a la gent i després feia la presentació i bé, era...
No va haver-hi giros.
No, però bé, era bastant curiós i feia que entressis molt amb l'ambient. Hem pogut parlar amb un dels responsables del festival, el Ramon Daví, que ens ha fet aquest balanç, que per cert és molt positiu.
La valoració que fem de la 8a edició del Fantàstic és que el festival s'afiança una mica més a la ciutat, eh? Pugem una mica més de públic i a nivell intern, organitzatiu, doncs es nota que ja portem anys i a nivell, coses que a vegades al principi semblaven més complicades d'aconseguir o de tirar endavant, doncs aquest any els 3 dies han anat rodats i la veritat és que les projeccions han sortit totes bé, creiem que la programació d'aquest any era equilibrada i el públic així doncs ho ha valorat. Tothom que ha vingut s'ho ha passat bé i com sempre diem, l'objectiu del Fantàstic sempre és doncs, apropar el cinema de gènere a la gent de la ciutat i de la comarca i que vinguin i se'n vagin a casa amb un somriure i almenys això crec que aquest any ho hem tornat a aconseguir. I aquest és el motor, l'únic motor del Fantàstic és això, no? És la gent que ve i que s'ho passa bé i que ens fa pensar que volen continuar tenint un festival a la seva ciutat. Per tant, des de l'equip i des de l'organització doncs ja comencem a pensar en la 9a edició i bé, així una mica com a primícia us puc explicar que hem arribat a un acord amb el cinema Edison d'aquí de la ciutat i a partir del gener de l'any que ve un cop al mes farem farem una projecció de cinema de gènere i a part doncs ho acompanyarem amb alguna coseta especial com per exemple pot ser doncs una festa després de la projecció o alguna presentació, algun questions and answers o alguna... Vaja, cosetes. Intentar fer projeccions una mica especials i que el Fantàstic, doncs, a part del festival pròpiament dit, doncs, tingui presència a la ciutat durant tot l'any i que el Fantàstic doncs, continuï atraient públic.
Doncs ja veus, més iniciatives perquè durant tot l'any hi hagin projeccions del Fantàstic a Granollers. Crec que això donarà molta visibilitat al festival per la gent que no el coneix i donarà molta vida cultural a Granollers, per tant, és una boníssima notícia. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana on hem parlat molt de literatura i de cinema i tornarem la setmana que ve parlant també una mica de tot, però sobretot aquest especial CatCon que cobrirem extensament. Si teniu ganes de fer més coses aquest cap de setmana, també podeu anar a Olesa, que del divendres, dissabte i diumenge es fan alguns actes relacionats amb el món friki per la Diada Sopolesa, aquest homenatge Retorn al Sol. No us ho perdeu. Que vagi molt bé. Adéu-siau.